Es por la noche en 4.
Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. ¿Cómo estás? Espero que bien. Lunes 4 de diciembre. Hoy estamos en el Ágora de la Universidad Jaume I, porque hoy es el Día Internacional de la Discapacidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Raúl Puchol?
Pues fresquets, fresquets, perquè ¿no? ja arriba la fresca, per fi arriba la fresca, però estem en un acte molt emotiu, molt reivindicatiu i molt necessari. Com bé dies, ha sigut el Dia Internacional de la Discapacitat i la Universitat Jaume I, en el primer dia laborable, lectiu, que ha tingut després d'eixe dia oficial internacional, està celebrant-lo així a l'Àgora. Què està fent? Doncs pues està realitzant una lectura dels drets de les persones amb discapacitat. I està fent-lo des de les 12 del migdia, quan Olga Carbó, la coordinadora de la Unitat de Diversitat i Discapacitat, que està presentant a cadascuna de les persones que estan llegint un dels articles, li ha donat pas a Elsa González, la vicerectora de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat. I estan ahí llegint article darrere article per conscienciar a l'estudiantat i també per a que nosaltres puguem difondre, mitjançant este programa Antín, el que s'hi representa l'accessibilitat. Perquè estem equivocats i ja d'entrada hi ha que demanar disculpes a les persones que necessiten aquesta accessibilitat. Perquè quan parlem d'accessibilitat, normalment ho centrem tot en la accessibilitat arquitectònica, és a dir, en les barreres urbanes que hi ha, no? I s'escaló, i s'accés en una caïda de rodes, o una persona que és invident, per on té que anar, per el carrer, com pujar, i estem equivocats, perquè si això és important, també hi ha un altre tipus d'accessibilitat per el que treballa la Universitat Jaume I. I d'això ens parlaran, per exemple, un professor de màrqueting social i polítiques, o el responsable de la unitat d'anàlisi i desenvolupament de les TI. I dius, i això què té que veure amb l'accessibilitat? Sí. Doncs és l'accessibilitat que puguen tindre, per exemple, per poder estudiar, per poder entrar al web, per poder llegir aquelles persones que tenen poca visibilitat. I també vindrà una alumna que té una pèrdua visual important, acaba de llegir ella un article, és Alexandra Amalia Nicolae, que està estudiant fixa traducció i interpretació. Clar, una persona que no és invident del tot, que té una pèrdua visual important, com pot ser el dia de demà graduada en traducció i interpretació si no li se posen les eines, les ferramentes necessàries perquè ella puga entendre, comprendre, assimilar, estudiar i ampliar coneixements de la matèria? Pues, doncs tot això és el que es treballa des de dins de la Universitat Jaume I en diferents departaments. I això anem a conèixer-lo fins les 2 en punt de la vesprada. I a més, estaran els nostres amics de la companyia de teatre Masé de Frater, que una vegada finalitzi la lectura d'estos articles dels drets de les persones amb discapacitat, van a fer una obra que s'anomena Tres vides, tres històries. I el seu director del grup de teatre de la Frater, Tino Pons, també passarà per els nostres micròfonos per contar-nos què és i el que representa esta obra, que allà acaba a les 12:30 aproximadament, donaran... bueno, sé que n'hi ha maletes, perquè ja veig les maletes que estan ahí, Tres vides, tres històries, i bueno, els actrius i els actors del Masé de Frater són persones amb discapacitat que van en cadira de rodes però que també tenen gran experiència en el que són les arts escèniques, com més d'una vegada de s'has en parlat així en este programa. Mira, ara hi ha un premi solidari COPE Castelló, els nostres amics de Cadena 100 Castelló, els nostres amics de la TEA, El Mundo en Azul, recordes aquell disc d'un xiquet que, bueno, no sé si va ser la primera o la segona edició. Yolanda Arnau és sa mare i està al front d'este projecte. La vida en blau era el CD de l'autisme, i ara mateix acaba de llegir també pues, un dels articles del que són els drets de les persones amb discapacitat en aquest acte que està desenvolupant-se així a l'Àgora de la Universitat Jaume I. La gent va en abric, eh? Va en abric. T'ho dic jo perquè després vindrà també amb el seu Lexus Begoña Campos. No per parlar-nos de si la gent així va abrigada o no, sinó del que va ser la presentació del seu 22 en Magazine, que va coincidir també en el Land Novias. També s'aproparà amb Reciplaça Alberto Marco amb l'espai de Medi Ambient i, per suposat, Carlos Pérez. No faltarà la seva cita amb les gastroexperiències de Forvedat Mediterrani.
Però
Dime. Así está Jorge Monsonís, que sí. Jorge se n'ha vengut, mira, du samarreta blanca, com els de Cuéntame.
És que és molt friolero.
Una camisa, damunt du una parca. Està també Juan Antonio Jiménez, de la producció, que està vengut més equipada encara. I el menys equipada ha sigut jo.
I per què?
Jo perquè últimament me junten molt en Pascual Claramonte, que saps que sí. va en manega curta,
sí que
i va en jerseners d'això, i en mafiat, i...
Va en, maga, en, fi, en manega curta i sempre me té així a fosques.
Efectivament, però ell ens dona la llum en quant
a això que, sí que és
l'actualització de les notícies del dia.
A eso vamos, a dar paso a la informació con Pascual Claramonte.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola, bon dia, Pascual.
Bon dia, Antín. Bon dia, Raúl, que també està per ahí. Tenim el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, en la província de Castelló, reunint-se aquest matí en els diferents gerents dels departaments de salut de la província per a coordinar diverses actuacions. S'ha parlat molt en els últims mesos, anys inclús, d'aquestes llistes d'espera, d'aquesta falta de metges especialitzats. Ha deixat diversos missatges la seva visita així, com una petició directa a la nova ministra de Sanitat, Mònica García, d'organitzar un consell territorial per a demanar aquestes places per a la comunitat valenciana. Però, a més, i ja en clau de la província, ha comunicat, ja se sabia, no?, que els departaments de salut no anaven a patir canvis, però sí que van a afegir algunes ferramentes per a controlar i sobretot vigilar que l'assistència siga equitativa en tots els termes de la província.
Habrá un comité de dirección de ese departamento de salud que estará formado por los gerentes de los hospitales que correspondan, concretamente en la provincia de Castellón, del hospital de Vinaròs, de La Plana, del provincial y del general de Castellón junto con el de la Magdalena, y este será el comité de, directivo del a la agrupación sanitaria integral, que valora de una forma integral y global los déficits sanitarios en cada una de las zonas y se pondrán todos los medios para poderlo satisfacer.
I un apunt més, que es traslada fins a la ciutat de Castelló, la possible inhalació de productes tòxics en el Col·legi Públic Infantil i Primària Juan Ripollès, després de sofrir el centre greus actes vandàlics este fin de setmana, ha impedit l'inici de les classes amb normalitat este dilluns. És una informació dels nostres companys del Mundo.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
A mis empat, la passada vesprada del Villarreal en Sevilla, 1-1 i molta, moltíssima polèmica per ese gol anul·lat al xilè Ben Brereton en el minut 95, que va impedir que el submarí groguet completara una remontada. El VAR va intervindre tras un lleuger contacte molt polèmic, com dic, del delanter amb un defensa en plena carrera cap al gol. Marcelino diu que no entén res i se fa algunes preguntes.
Una chorrada. No. En el futbol vamos a pitar personal, es como un baloncesto, cada vez que tocas al rival. Entonces es un fútbol de contacto. Y cuando hay tan contacto mínimo y que se ve, si nos dicen que además el contacto es arriba, ¿cómo arriba? Pero bueno, ya está.
Abans d'aquesta jugada polèmica que va impedir la victòria del Villarreal, va marcar de nou el comandante José Luis Morales 7 gols en 4 partits des de l'arribada del tècnic asturià. I el Castelló, que encara una setmana molt bonica, després de guanyar 4-1 el dissabte a Linares, seguir líder, recibís en Copa del Rei demà dimarts a l'Oviedo. Lo millor que serà en Castàlia, i això veu sap un dels seus referents, sempre és una garantia. Escoltem el bosnio Haris Medunjanin.
Yo nunca vi en mi vida un equipo así. Yo ya lo sé que Castellón tiene mucha historia, pero mira, está jugando en primera red y el estadio está siempre lleno. Y para mí es un honor jugar aquí también, ¿sabes? Y cuando ves en el estadio que gente te empuja, estás corriendo, no puedes parar, ¿sabes? Y crees y quieres jugar más mejor posible.
Quin recital i quin nivell està donant Medunjanin al Castelló. El partit de Copa de dimarts, et recorde, eliminatòria a encontre únic. Del tràfic, la DGT apunta obres de manteniment en diversos punts de la AP7, en Benicarló, Torreblanca i també en Alcalá de Xivert, que ens obliguen a extremar la precaució en aquests punts. I del temps, pues sí, es nota, i s'afresca, es nota, i s'ha descens de les temperatures. Avui les màximes poden guanyar algun grau, diu la previsió de Amed, fins a arrimar-se a aquesta barrera dels 20 en zones de costa, però coneixem més detalls d'aquesta previsió meteorològica en l'agència estatal. Allí està Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa siendo protagonista en la provincia de Castellón el viento del oeste, reforzado en el litoral y flojo con intervalos de intensidad moderada en el interior. Durante esta tarde disminuye la nubosidad, quedando el cielo poco nuboso despejado. Hoy las temperaturas suben ligeramente, de forma más acentuada en el litoral. Se espera hoy una máxima de 20 grados en Castellón de la Plana, 16 en Vinaroz. Mañana continuaremos con viento del noroeste en el interior norte, ocasionalmente fuerte y con probables rachas muy fuertes durante la primera mitad del día, y flojo de componente oeste en el resto, con intervalos de moderado en el litoral, tendiendo a flojo variable en general en toda la provincia a últimas horas. Mañana tendremos cielo poco nuboso con nubosidad alta, tendiendo a intervalos nubosos ya por la tarde. Las temperaturas bajan ligeramente, de forma más acusada en el caso de las mínimas en el interior y de las máximas en el litoral, con heladas débiles dispersas en puntos del interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las 12:30 y antes de volver al Ágora en la Universidad Jaume I, que tenemos allí a nuestro compañero Raúl Puchol y director, por supuesto, vamos a dar un repasito a las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Mediterráneo y titula lo siguiente: Castellón atrae más empresas de las que se marchan fuera. Acumula un saldo positivo de 73 firmas en los últimos 5 años pese a la crisis de la cerámica. En lo que va de año, 11 compañías han llegado desde Cataluña y solo 2 se han trasladado allí. En cuanto a la foto central, pues los dos se hacen eco del Villarreal, del fútbol. Y Mediterráneo lo titula así: el VAR priva al Villarreal de ganar en el Pizjuán. El Mundo Castellón al Día titula que el aeropuerto centra en Europa y España sus 20 rutas en 10 años. Alcanzará la veintena de destinos con las conexiones a implantar entre 2024 y 2026 a Berlín, Milán, París y Stuttgart. Y en la foto central, pues el Villarreal también, y lo titula así: polémica en el descuento. El VAR deja al Villarreal sin victoria en Sevilla. Pues así están las cosas este lunes 4 de diciembre.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, porque no sé si aún están leyendo el manifiesto, Raúl.
Sí, aún están. Articles. Es que tenim així al costat, per això, quasi susurrem. N'hi ha un que, bueno, a nosaltres ens fa una miqueta més d'il·lusió, però allò és el que ha llegit Maria José Torralba, la vicerectora de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat, i Pilar Troncho, la tècnica de Hivernacles. És l'article 21, llibertat d'expressió i d'opinió i accés a la informació, perquè les persones amb discapacitat tenen dret a expressar les seves opinions amb llibertat. Per garantir aquest dret, els estats es comprometen a facilitar informació de manera clara, sense cost addicional i en formats accessibles, utilitzar el llenguatge de signes, el braille i altres formats accessibles en les seves informacions i comunicacions institucionals, i promoure que empreses i mitjans de comunicació també ho facin. Ahí, ja ens toca a nosaltres, no? Però com diem, Antín, l'accessibilitat no és sols arquitectònica. I precisament ens acompanya José Ramón Ferrer, que és el responsable de la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament de les TI. Molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Que acaba vostè de llegir l'article 22, que parla del respecte a la privacitat. Les persones amb discapacitat tenen dret a la vida privada. Per garantir aquest dret, els estats es comprometen a protegir les seves dades personals sobre la seva salut i sobre la seva rehabilitació. I això, entre altres, és una de les seves responsabilitats, José Ramón.
Sí, avui en dia tot el món estem preocupats en les nostres dades, en quin lloc es troben, on van, on paren, on deixen d'anar, perquè ja estem veient que grans corporacions fan un ús i un abús de totes aquestes dades. Per tant, és un dret que tenim tots, no sols les persones amb discapacitats, però ells extremadament, perquè dades de salut és una dada considerada molt sensible per tot el que allò comporta.
I a més són més vulnerables per allò de que possiblement si algú no es posa i ses eines o ferramentes per a que puguen descobrir tot el que puguen trobar davant d'una pantalla, poden ser, diguem, burlats més fàcilment que els que a lo millor tenim uns altres tipus de capacitats o creem que les tenim.
Sí. Els coneixements d'informàtica, les capacitats, les habilitats que cal tindre avui en dia suposen un repte per a aquestes persones amb discapacitat, per el que suposa que la tecnologia aporta qualsevol programeta, qualsevol nadó, en un criomenú pot utilitzar un telèfon, una pantalla, però això és, no és accessibilitat. Accessibilitat vol dir que el llenguatge que estan fetes siguin comprensibles, siguin resumibles, siguin tinguin unes qualitats en què no es prega, no es mostre tota la morralla, diguem, la publicitat, tot, sinó que estiguin, puguen anar a la informació, allò que els interessa, d'una manera ràpida i efectiva, i puguen en menys esforç obtindre la informació que es fa falta.
Diem al principi del programa que ens ha fet més il·lusió i molt de comboi poder estar avui així, però també poder conscienciar els nostres oients del que està succeint així a l'Àgora, perquè moltes vegades parlem de l'accessibilitat en les notícies i de més, i ho centrem tot en l'arquitectònica, en la urbana, no? En actes que es fan, aquestes voreres, aquests accessos al menador, per exemple, que ara la frase la tornada recordaré, a vore si mos arregleu i podem entrar també la gent que tenim mobilitat reduïda bé al menador. Anem més enllà, no? I això és el treball que fan vostès, José Ramon Ferrer, responsable de la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament, que puguen tindre també accessibilitat a poder estudiar com qualsevol altra persona.
Sí, sí, sí. Està clar que la universitat posa de mitjos i posa del seu personal pa poder acompanyar i ajudar aquestes persones a que obtinguin la seva certificació universitària, els seus estudis, i puguin incorporar-se a la vida amb més garanties que no sense tindre aquestes oportunitats.
Què és el que estan desenvolupant vostès per poder garantir? Ho dia abans la vicerrectora, que després la podrem saludar, 1.000 milions de persones en tot el món tenen una o altra discapacitat, i així a la Universitat Jaume I són al voltant de 160-170 les persones que amb alguna que altra discapacitat, mitjançant les ferramentes que vostès es posen en marxa, poden graduar-se, poden fer els seus estudis.
Sí, bé, jo no estic tant al control d'aquestes ferramentes en si, però sí que tenim uns criteris de desenvolupament, un catàleg de procediments, unes normes de les quals tenim que seguir per facilitar que aquestes persones puguin accedir a aquesta informació. Dins de lo que és l'aula virtual hi ha estils de més lectura més fàcil, contrast... Tot depèn de quina discapacitat tingui la persona, s'intentem adequar en allò que ens demanen a aquestes persones puguin accedir fàcilment i còmodament a la informació que s'ofereix als estudis.
Quins exemples es pot donar? Per exemple, hi ha una xicuela que acaba de parlar, que també ens acompanyarà, que està estudiant interpretació i traducció i que té pues, una visió molt reduïda. No té la invidència, però sí que té una visió molt reduïda.
No estic tan jo en esta part del però diguem, el que l'oferta l'aula virtual és resolucions d'alt contrast, poder engrandir el tamany de la lletra, una sèrie d'utilitats que ja porten quasi moltes vegades de fàbrica ja les eines, perquè són necessàries. Entonces, en aquestes persones, també vaig estar treballant en una persona del servei de comunicacions que no sols necessitava que fora gran, fora immensa, perquè tenia una visió molt reduïda. Entonces, diguem, no importa més que li presentes la informació que li fa falta, exclusiva i llanament. Lo mínim, tot lo demés, tot lo que comporta una pàgina sigui bonica, que sigui agradable a la vista, això no importa per res, diguem. Lo que importa és que pugui accedir fàcilment a la informació i sigui lo més simple possible en aquest aspecte.
I també han estat treballant, per exemple, abans ens ho contava algunes de les anècdotes, no? Abans de que existiren els ratolins com els coneixem ara, així a la UGI ja van estar treballant per a que la gent poguera tindre millor accessibilitat, no?
Hi havia els primers estudiants al principi de tot hi havia estudiants que tenien mobilitat reduïda o tenien espasmes o tenien algun problema, dificultat, i quan encara no se sabia massa bé que era un ratolí, hi havia estudiants que necessitaven un ratolí especial. Ara se coneixen com trackball, que tenia una bola per dalt, no per baix, la típica bola dels ratolins, perquè pogueren en la seva mobilitat reduïda pogueren manejar-se mínimament per les pantalles que hi havia allà, en aquell temps. També les pantalles d'aquell temps eren molt reduïdes, no tenien molta qualitat, no se prestava atenció en aquest aspecte, entonces tenien moltes dificultats en el que això suposava.
I això ho van desenvolupar des de la Universitat Jaume
I? No, des d'ací posàvem les ferramentes o posàvem el necessari perquè aquestes persones pogueren accedir de millor forma a aquesta informació.
José Ramon, des de la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament de les TI, quina contribució fan a l'accessibilitat, per tant?
Tenim sempre un procediment de millora, diguem, que diguem, portem tota la gestió de la universitat, però diguem, allò que comporta que l'estudiantat fa que interactuen les nostres pantalles, el que és la matrícula, el que és el SIA, el que és la informació acadèmica, tot això, que aquestes pantalles estiguen, òbviament, tinguin un anàlisi d'usabilitat i d'accessibilitat perquè foren el més accessibles possible a tot, a qualsevol estudiant. Mm. Entonces, en aquest aspecte, tot el que és la interacció en l'estudiantat, que sigui el més fàcil possible i el més directe que pogués ser possible.
La major complicació és quan un no distinguís més colors, per exemple?
Això és en el cas de les persones amb daltonisme, que els rojos i els verds no saben quin és, per exemple, veuen un semàfor, i un semàfor és roig, verd i àmbar, però roig, verd, per posició, saben quin és quin. Si se'n va a algun lloc on els semàfors estiguen en horitzontal, ja no saben com està. I si tu poses una boleta verda de OK i una boleta roja de perill, doncs tampoc no saben. Tens que diferenciar-los, tens que posar checks, tens que posar tics, tens que canviar-ho, i ja ho tens que tindre present a l'hora del disseny de les aplicacions.
Aquesta és la principal dificultat que poden tenir en el seu
treball? En este cas, és una de tantes. És una de tantes. Esta és una de les més habituals o més conegudes pel BOD.
I per últim, per a vostè, personalment, què ha significat poder participar en aquest acte?
Pues una alegria, perquè participar en aquestes persones que si bé tenen aquesta necessitat d'ajuda, també dius, vale, estem per nosaltres per ajudar-vos i fer tot el que sigui necessari perquè tinguem tots una igualtat d'oportunitats de cara a la vida.
Doncs felicitats i enhorabona per la tasca que estan desenvolupant també a favor de l'accessibilitat des d'esta unitat d'anàlisi i desenvolupament de les TEIAs i la Universitat Jaume I, José Ramón Ferrer. Gràcies, enhorabona i felicitats. És el nostre primer protagonista del que està sent este programa especial al voltant del Dia Internacional de la Discapacitat, de les persones amb discapacitat. Recordem que en este moment estan procedint a la lectura dels diferents drets de... Espera, que ja ho trobaré, entenc que estic així, amb les mans gelades.
Ja estàs ahí també muy helado, pues, los derechos de los discapacitados.
De les persones amb discapacitat, clar que sí.
Que no tienen por qué ser solamente físicos, sino que tienen que ser también psicológicos. Exactamente.
Sí, y de poder desenvolupar y poder estudiar como una persona. Dir la paraula normal queda mal, ¿no? Pero unas persones que no tinguin cap tipus de discapacitat, encara que ese detall, que després comentarem amb la vicerectora, ha sigut molt important. Vora 160 persones amb discapacitat o diverses discapacitats, així a la Universitat Jaume I, poden estar estudiant de manera normal gràcies a totes les eines i ferramentes que la Universitat Jaume I posa al seu abast. I això, evidentment, també volem destacar-lo avui. Però no deixa de ser dilluns, Santín. No deixa de ser dilluns.
I això significa que ja tinc per així a Alberto Marco con Reciplaza Medio Ambiente.
Tots els dilluns, Reciplaça ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplaça, ajuda'ns. Ajuda. www.reciplaça.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
I que comencem en novetats per al control de la presència de porcs senglars a la Comunitat Valenciana, perquè el Diari Oficial de la Generalitat ha tret a informació pública l'actualització de l'ordre que regula la caça i control d'aquest animal a tota l'autonomia. Els principals objectius són definir les tècniques de control de l'espècie en entorns urbans i les competències en la seva aplicació. Aquesta normativa inclou per primera vegada un articulat específic relatiu al control de l'espècie en aquests entorns urbans i urbanitzables, a la fi de dotar de major seguretat jurídica les actuacions de control que procedisquen en aquests entorns. I també tinc una novetat de la mà del conseller de la Conselleria d'Agricultura junt al de Medi Ambient, perquè s'han dotat de 25 nous vehicles a tots els agents mediambientals de la comunitat. De tots ells, dels 25 que s'han ficat, només dos van a la província de Castelló. Això sí, aquests nous vehicles substitueixen alguns amb nombrosos anys de servei. Se superaven en alguns casos fins als 20 anys d'antiguitat. La Diputació segueix en la presentació de diverses activitats de cara a 2024 i ja anuncia que reorganitzarà el Servei d'Educació Ambiental amb l'afinitat de ser més eficaç i eficient. Una de les novetats que contemplarà el servei és que cada educador ambiental estarà destinat a un sector de manera permanent per aconseguir un servei més òptim. Es recorda que aquests educadors ambientals realitzen accions en els municipis de menys de 5.000 habitants dirigides tant a ajuntaments, veïns, associacions i també al teixit empresarial d'aquestes xicotetes localitats. Borriana, per la seva part, ha aconseguit quasi un milió d'euros, 962.000 concretament, en ajudes per a renovar els contenidors de la via pública i adquirir dos camions per a la recollida de bioresidus. Tot això a través dels fons Next Generation. També tenim novetat de la mà d'Iberdrola, que ha portat endavant millores en aproximadament 60 quilòmetres de línies elèctriques aèries ubicades a Onda, en el que s'han inclòs elements per a tot protegir la avifauna local. En Vilafamés ja s'ha començat a desenvolupar el nou pla de residus amb el qual es va millorar la recollida d'orgànic d'eixalles i altres tipus d'escombreries per tot el nucli urbà. El disseny d'aquesta estratègia, que s'aplicarà durant els propers mesos, inclourà un pla pilot de recollida porta a porta de l'orgànic als carrers del nucli històric a causa de la singularitat de l'entramat i les dificultats actuals per a efectuar la recollida per part dels serveis professionals. També tenim novetats al Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, que continuen els treballs de manteniment i adequació de la seva xarxa de rutes i camins que discorren en els dos vessants del paratge fluvial. En aquest cas, el servei de manteniment ha actuat durant els últims dies a la zona del paratge de Santa Quitèria, al terme municipal del Masora. S'ha treballat per a retirar centenars de canyes de la varietat Arundo Donax que han envaït aquest espai. La brigada ha tallat les canyes invasores que han crescut vora el riu i davall dels ulls del pont. També s'està desbrossant les escales que permeten accedir al riu des de la placeta ubicada al costat de l'Albert de Santa Quitèria i justament darrere de la pròpia ermita. També tenim novetat a Viver, perquè la seva comunitat energètica local per fi és una realitat després de resoldre els últims problemes que tenien en una distribuïdora elèctrica per a la concessió dels permisos de connexió a la red. Els primers punts de generació elèctrica del municipi es van ficar en marxa el passat 17 de novembre, 6 mesos després de la seva previsió inicial, abastint un total, de moment, 30 llars. En les properes setmanes s'aniran activant progressivament els altres 5 punts de generació que donaran servei a la resta de veïns que ja s'han adherit a aquesta iniciativa. I tanquem a Vigo, a Galícia, perquè ahí ha estat l'alcalde de Portell de Morella, Álvaro Ferrer, participant en la jornada Comunitats Energètiques en el Món Rural, Reptes, Oportunitats i Realitats, formant a formadors i decisors. L'alcalde de Portell va formar part de la taula rodona dedicada a les comunitats energètiques de la comunitat i a l'acció municipal com a motor de la transició energètica. Se van ficar endavant tota aquesta substitució de luminaris per tecnologia LED, el sistema digitalitzat de control d'aigua, la comunitat energètica o també la xarxa de calor que funciona gràcies a la biomassa.
Tots els dilluns, Reciplaça ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplaça, ajuda'ns. Ajuda. www.reciplaça.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Gracias, Alberto Marco.
Herrera en Cope.
Más Castellón.
Estar informado.
Si vas al gym a quemar energía e intentas relajarte haciendo meditación, ¿por qué no te pones un buen colchón para descansar a pierna suelta? Encuentra tu colchón ideal en Muebles La Fábrica. Podrás elegir entre una extensa gama de colchones y bases con la mejor calidad y con hasta un 30% de descuento. Además, te lo llevamos completamente gratis. Encuéntranos en la calle Medio 91 de Castellón. Sin ir más lejos, Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
Casmani Electrodomésticos y Cope con acciones solidarias.
Lleva un juguete nuevo o en buen estado a Casmani Electrodomésticos en la ciudad del transporte de Castellón y conseguirás que un niño sonría estos días.
Esos juguetes se harán llegar a niños de familias sin recursos.
Entrega tus juguetes solidarios en Casmani Electrodomésticos y harás felices a los más pequeños.
Casmani Electrodomésticos, Cope y tú regalando ilusión.
En Congelados Dil de Casa, este año tenemos los ingredientes para una Navidad en la que disfrutar. Mariscos y pescados ultracongelados, aperitivos, carnes precocinados y las mejores delicatessen para disfrutar. Vive las fiestas con los productos selectos de Congelados Dil de Casa en Hermanos Bou. Abiertos por Navidad de 9 a 2 y de 4 a 7. Sábados de 9 a 2. ¡Feliz Navidad!
Amigos y amigas de Castellón, la magia de la Navidad está llegando a nuestros corazones. ¿Y qué mejor manera de celebrarla que con Por Castellón? Este año celebramos el 10º aniversario de nuestro popular concurso de postales navideñas. Si tienes entre 3 y 11 años, te animamos a participar. Solo necesitas dejar volar tu imaginación. Tu dibujo puede convertirse en la tarjeta navideña del puerto de Castellón. Consulta las bases en nuestra página web portcastelló.com. Dibuja la Navidad con Por Castellón.
Confía en Covacas porque te lo solucionan un plis plas.
¿Reconoces esta voz? Es mi voz cuando era pequeña. Pasa el tiempo y Cubacas y yo seguimos creciendo contigo. Cubacas, la empresa líder en desatascos de Castellón. Confía en Cubacas porque te lo solucionan un plis plas.
Uy, Mónica, ¿qué haces que no estás en la tele?
¿La tele? Eso me faltaba. Lo que necesito es material para una reforma y no sé dónde encontrar todo al mejor precio.
Stock Cerámica. Allí encontrarás marcas como las cocinas alemanas Kachen House, griferías Kaibat, encimeras, platos de ducha y fregaderos Poalgi.
¿Y muebles de baño? Bañeras de hidromasaje, mamparas de ducha, electrodomésticos, sanitarios, cemento cola, rejuntes de colores, cantoneras, ¿también?
Y todos los azulejos que necesites, todos los formatos, modelos, materiales y acabados. Stock Cerámica. Avenida Mediterráneo 108 de Onda, en la CV10, dirección Onda Villarreal.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Este lunes hay fútbol en el Estadio de la Cerámica. A las 8:30 de la tarde en Villarreal B, Eibar. Apoya al mini submarino en su lucha en la segunda división del fútbol español. Cada abonado dispone de 5 entradas de invitación de uso exclusivo para afición local. Lunes a las 8:30, Villarreal B, Eibar. Te esperamos.
Castellón Información, el diario digital de Castellón, presenta la noticia del año. Las informaciones más representativas de un año periodístico, recogidas y reconocidas en un singular evento que tiene como objetivo destacar el trabajo periodístico en el ámbito local. La noticia del año, miércoles 13 de diciembre a las 7:30 de la tarde en La Bohemia.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
No te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por ahí.
Pues la verdad, Raúl, es que hoy nos vendría bien un poquito de sol porque han bajado las temperaturas y ahí no sé si aún estáis pasando muchísimo frío.
Está guaitant el sol así a l'Àgora. Per cert, Està ja el Mas de Frater, el que és la seva companyia de teatre, realitzant esta representació. Recordem que estem commemorant el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. A missa, lectura dels drets de les persones amb discapacitats que està realitzant-se per part de la Universitat Jaume I. I diem que era un acte necessari i també per a nosaltres, per poder difondre el que és i representar l'accessibilitat, que no sols és arquitectònica, també és de l'ús de les eines, de les ferramentes, per exemple, per poder graduar-se, com esperem que molt pront ho faci en traducció i interpretació una persona que té una pèrdua visual i que això li dificultava en principi poder realitzar els seus estudis. Alexandra, Amàlia, Nicolae, molt bon dia i gràcies també per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per aquesta entrevista.
Que has llegit l'article 5è, Igualtat i no discriminació, en el que dius que els estats reconeixen que totes les persones són iguals davant la llei i per garantir aquests drets comprometen a prohibir qualsevol discriminació per motius de discapacitat, modificar els serveis i productes per aconseguir la igualtat i eliminar la discriminació de les persones amb discapacitat. Per exemple, és fonamental la difusió d'informació accessible per a les persones amb discapacitat. A tu t'arriba la informació o ha hagut que actuar per part de la Universitat Jaume I, perquè resulta molt fascinant, no?, que pugues, a missa pèrdua visual, poder tirar endavant els teus estudis, les teues il·lusions, els teus reptes.
En primer lloc, aquest article me l'han facilitat a través de correu electrònic i he pogut llegir-lo amb el meu lector de pantalla en un ordinador i utilitzant els cascos. I crec que això és una molt bona forma d'estudiar, de llegir, d'interactuar amb els mitjans de comunicació, per supost. En un principi, la carrera és molt visual, com ja sabeu, no només tracta el tema de la traducció audiovisual, és a dir, del doblatge de les pel·lícules, de l'audiodescripció o el del subtitulat per a persones sordes, entre molts altres. Han vist també està la traducció jurídica, la qual jo estic especialitzant-me, o la científico-tècnica, entre moltes d'altres, o la literària, per supost, i interpretació, perquè no només s'ha de traduir, sinó també interpretar, és a dir, en un context determinat, saber llegir entre línies i saber transmetre aquesta informació per als lectors que estàs fent la tasca de traducció.
És evident que estàs en una preparació fonamental i sobretot a mi sa sensibilitat especial, no? Per allò de que has tingut que desenvolupar les teues capacitats sensorials, per exemple, per poder seguir endavant, no? Si una persona pues, té menys visió, diuen que sempre el sentir, per exemple, de l'oïd, no? És el que més pot fer gran. En este cas, les ferramentes que se te posen a l'abast de la Universitat Jaume I t'han ajudat moltíssim.
Jo crec que és un mite el fet de que realment no podem estudiar, no podem tindre una vida normal com vosaltres o com la resta. Però realment això no és així. Si realment tens l'ajuda de la família, dels mitjans de comunicació, de les diferents associacions que sí que ajuden, però encara crec que fa falta molt per a canviar la situació actual, crec que realment una persona pot estudiar i pot insertar-se en la vida laboral, però si tu realment no poses de la teua part, ixa meta no s'aconseguirà de cap forma. Mm-hmm.
I ahí estàs, donant este més que un pas endavant, i sobretot en un acte que di abans que a banda de motiu, d'important, del Dia Internacional, és molt didàctic per a que totes les persones, no sols les que estan avui així a l'àgora de la Universitat Jaume I, sinó també els que estan escoltant, sàpiguen i comprenguen el que significa la paraula accessibilitat. Nosaltres a les notícies normalment parlem quan es referim a l'accessibilitat tot el tema arquitectònic, no? I les barreres que hi ha, que tu també les patisses, no? Les voreres, les cadires que estan on no toca, les terrasses, no sé quina més puga haver, no? Però hi ha un altre tipus d'accessibilitat que desconeixíem, i en este cas és les eines i les ferramentes que tu uses per a poder estudiar.
Sí, és veritat. Normalment jo sí que seguís la ràdio, la televisió, etc., les notícies, i m'agrada moltíssim llegir entre línies i traure les meves idees del que realment està passant al món, i actualment vivim en un món molt globalitzat, molt cultural, i on hi passen moltes coses que realment ens escapen del nostre abast. Jo crec que és molt important donar una mirada diferent, que realment es pot, si una persona vol, i sobretot a l'hora d'això del que estaves dient, sí que és cert que s'ha millorat el tema de l'accessibilitat arquitectònica als diferents centres comercials, perquè per exemple hi ha més entrada a l'hora, per exemple, d'anar al banc, d'anar a l'administració pública i poder fer per tu mateixa algunes accions. Però sí que és cert que pel que fa el tema de l'audiovisual encara fa falta que s'incloga l'audiodescripció, sobretot als programes televisius. Sí que hi ha més subtitulació, però no audiodescripció, i moltes vegades hi ha aquesta mancança que realment no entens el que està passant o has de preguntar-li a una altra persona que sigui els teus ulls i que t'audiodescriguin el que està passant.
Aleshores encara queda un bon camí per recórrer, no?
Sí.
Doncs per això és molt important el testimoni, en este cas, d'Alessandra Amàlia Nicolae, estudiant de traducció i interpretació de la Universitat, a la Universitat Jaume I. En quin curs estàs?
Estic fent quart de traducció i interpretació, fent l'especialitat de traducció jurídica i econòmica.
Això és molt dur, Dic jo.
En un principi va ser un repte total. El entrar a la facultat, el acostumar-me a l'espai, perquè és un espai molt ample, no hi ha cap referència, a trobar les aules, a fer contactes amb els professors, amb companys, el poder trobar apunts d'estudiants que estaven sempre un curs per davant de mi, etc. I crec que totes aquestes coses, i també l'ajuda incondicional de la família, és el que m'ha ajudat a ser el que sóc avui en dia i a poder aconseguir els meus somnis i, per què no, poder-me insertar el més prompte possible al mercat laboral.
Pues ahí la tenim, i així la podem escoltar, Antín, ja has vist, ja. I a més haguera pogut agafar qualsevol altra, vol ser de la jurídica, allí llegir entre línies i, no sé, igual l'agafa i ese camí que encara queda per desenvolupar, per a l'accessibilitat total, Qui sap si ella mateixa serà la que durà pleits, per a poder aconseguir-lo. Tot és un altre repte que es marca. Alexandra Amàlia Nicolae, moltes gràcies per compartir els teus coneixements, la teva experiència i també aquests avanços que mitjançant la Universitat Jaume I es poden aconseguir.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi tot el millor possible, que segur que serà molt bé. Ella ha llegit aquest article 5 en Tim, han acabat de llegir tots els articles i ara tenim el grup de teatre del Maser de Frater que està realitzant el que ells anomenen una performance, és a dir, una obra de teatre, pues, ahí al carrer, ahí al mig. Han dut uns maletons, està tota la gent rodejant-los.
Tres històries, tres vides.
Tres vides, tres històries, i després vindrà Tino Pons, que és conegut per als oients de COPE, perquè moltes vegades han xerrat en ell a contar-nos també el que ha significat poder participar en este acte que estem vivint en directe des de la gelada ahora de la Universitat Jaume I. I el solet no acaba d'eixir,
Bé, sí, se'n
va, però els abriguets avui estan, també han volgut fer acte de presència en esta commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
Molta gent vol el fred, Ja ten... Vaig a dir-te que n'hi ha gent per així. Alberto Marco, per exemple, uno d'ells.
L'abriguet me l'ha dit,
que volen el fred i volen l'hivern.
A la presidència de la Diputació de Castelló, que s'aprova el pressupost,
a la
i tenim un programa especial des d'allí.
Escolta,
anem a les notícies.
Arribem a la una. Pues la una, continua la informació que t'interessa con Pilar García Muñiz.